Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. El Barça, Xavi continua treballant i recuperant efectius de cara al partit del seu debut contra l'Espanyol. Ja fan treball de camp Pedri, Piqué i Sergi Roberto també. Us explicarem avui també, ho farà el Víctor Navarro de seguida, quina idea té el Barça pel mercat d'hivern. La idea és, us ho avanço, mirar de fer tres incorporacions. Sterling seria una opció, s'ha parlat també de recuperar Trincao, però en principi no es contempla, i torna a sonar també el nom de Dani Olmo, però aquesta opció és complicada sobretot per les pretensions del Leipzig. També s'ha descartat a les últimes hores el retorn de Dani Alves com a mínim per jugar a futbol. Estem també pendents a aquesta hora del futur del secretari tècnic Ramon Planes, que acabava contracte o que acaba contracte a final de temporada, però ha demanat sortir ja. Ara mateix estan converses amb el club per veure com es resol aquesta situació. Molt pendents avui de la selecció espanyola, que se la juga a Atenes contra Grècia. És la penúltima jornada de la fase de classificació pel Mundial de Qatar. S'ha d'evitar com sigui la repesca i, per assegurar-ho, Espanya ha de guanyar avui a Grècia i diumenge a Suècia. Suècia té 15 punts al grup, Espanya 13 i Grècia, que encara té opcions, 9 punts. Avui, a partir de les 6 de la tarda, Suècia visita Geòrgia, després estem a Atenes amb el Miguel Ángel Díaz. Espanya juga contra Grècia a partir de 3:15. A l'Espanyol avui pendents de si debuta o no Raúl de Tomàs amb la selecció espanyola. Ha passat per sala de premsa, després el sentim, Javi Puado. Al Girona sentirem Valeri, després de la derrota de l'equip davant del Tenerife. El Barça femení es va imposar per 4-0 al Hoffenheim a la Champions. 3 partits, 3 victòries pel Barça, que camina en pas ferm el campió d'Europa per la Lliga de Campions. En bàsquet, tenim avui Champions al Palau, el Barça rep el Baskonia a partir de les 9 de la nit. A l'Eurocup, victòries ahir de la Penya i de l'Andorra. El Joventut es va imposar al Telecom 76-67, mentre que l'Andorra va superar per un punt el Partizan, 61-60. Atenció que l'Andorra és el primer equip que ha estat capaç de superar el Partizan aquesta temporada en totes les competicions. En tennis, el Masters femení de Guadalajara, a Mèxic, Garbiñe Muguruza ha debutat amb derrota en 3 sets davant Pliskova i aquesta propera matinada debuta Paula Badosa contra Sabalenka. I hem quedat per després amb el Sergio Lozano, amb el Búfalo, el jugador del Barça de futbol sala, que després de superar la tercera lesió greu de genoll passa ara, està passant ara, per un gran moment, i ho volem comentar amb ell. Avui comentarem la jugada, el nostre debat Esports COPE amb la parella habitual dels dijous, la coneguda com a tertúlia del Pedregà, el Dani Senabre i el Júnior Minguella, i les preguntes del dia que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça és... la pregunta és quina ha de ser la prioritat del Barça en el mercat d'hivern, un extrem, un nou o un lateral dret? Creieu que un extrem al 40%, que un nou també al 40%, que un lateral dret només al 20%. En clau espanyol us preguntem quin davanter us agrada més, Raúl de Tomàs o Puado? Ho teniu claríssim, heu votat per RDT el 89%, per Puado només l'11%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda, estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. No dejes que nada te interrumpa, ni tu seguro de coche. Contrátalo en Verti.es desde solo 180 euros al año y fracciona los pagos como quieras. Verti, tu aseguradora digital.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Quiero aprovechar la oportunidad que me da esta emisora para deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Mamá, voy a recoger mi habitación.
Sorprendente, ¿verdad? Como el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Y el 25% de regalo que te llevas en todos los turrones y dulces de Navidad, bombones, panetones, vinos y más productos.
Además, hay 650.000 euros en premios.
Y sortean 30 cruceros con Costa Cruceros.
Aniversario de Hipercor y supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone.
Les 3 i 10, comencem abordant l'actualitat del Barça, que arriba el Víctor Navarro amb bona informació. Víctor, hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que ens vens a parlar dels plànings que té el Barça per aquest proper mercat d'hivern, que ja s'apropa.
Sí, el Futbol Club Barcelona vol fer 3 operacions quan s'obri el mercat en un mes i mig. De fet, com deia, s'apropa. Segons ha pogut saber a Sportscope, són incorporacions que seran en qualitats de cedits més opció de compra, donada la situació econòmica del club. Ja, de fet, ja a l'estiu ja vau veure que eren jugadors lliures els que venien al Barça. Dels noms que hi ha damunt la taula, les oficines del Camp Nou i amb els que es treballa són Sterling, ja havia sonat, l'atacant del Manchester City, és una opció per reforçar la davantera del Barça. En el cas de Dani Olmo, encara que és un vell desig del club, ho veuen complicat pel que demana el Leipzig. Recordem que a l'estiu es parlava de 75 milions d'euros, una xifra que el Barça no pot arribar en absolut.
El Barça ho va intentar ja amb Dani Olmo, recordes, l'últim dia del mercat d'estiu, eh?
Però amb unes xifres que no poden. Absolutament està fora de lloc per l'economia del Barça. I un altre nom del que s'ha parlat aquests dies, Francisco Trincao, des de les oficines del club ho descarten totalment, no tornarà abans de la seva sessió a la Premier League, volen que segueixi allà i no és una opció per reforçar l'atac. A més, prioritat absoluta també de renomar Ousmane Dembélé, que a partir de l'1 de gener podria tancar un acord en qualsevol equip, perquè ja estaria en l'any en el que seria jugador lliure, però volen renovar-lo i a més, internament, a Ousmane Dembélé el veuen fins i tot millor que Kylian Mbappé, així que prioritat pel francès.
També es va parlar durant la jornada d'ahir de la possibilitat de recuperar Dani Alves, però ja a la tarda i a la nit, Víctor, ja vas explicar que el Barça descartava que Alves tornés al club com a mínim per jugar a futbol.
Exacte, tal com dius, ho descarten, el club el consideren un amic, agraeixen la seva ajut i disposició, que s'hagi ofert en les últimes setmanes, des que el 17 de setembre va quedar lliure del São Paulo, els hi agrada, és un bon gest per Joan Laporta, però creuen que ajudaria més als despatxos o com una mena d'icona blaugrana més que vestit de curt. Descarten que torni com a futbolista i tenen dos motius. El primer, l'esportiu, té 38 anys i el pla està clar, el pla de Xavi Hernández és joves i Masia, i després està l'econòmic. Fitxar-lo podria perjudicar a les opcions que hem explicat del mercat d'hivern, perquè per molt que Dani Alves sí que és veritat que s'ofereix dient que cobraria molt poc, una quantitat simbòlica, al final després el control econòmic de la Lliga ho ha de validar i ha de creure's que Dani Alves cobraria una nòmina més petita. Penseu que ve del São Paulo d'on ha cobrat per cada temporada 1,5 milions d'euros. Tot això ho ha deixat el club en mans de Xavi Hernández, que decideixi en el cas de Dani Alves, però ho descarten i ho veuen també una opció que està fora de lloc.
També estem pendents a aquesta hora de que resolgui el futur del secretari tècnic Ramon Planes, que ahir li va demanar a Mateu Alemany que, tot i que té contracte fins a final de temporada, volia sortir ja del Barça.
Sí, l'encara secretari tècnic del club, podem dir-li, perquè, com dius, va comunicar-li a Mateu Alemany ahir per la tarda que volia marxar. Havia arribat el 2018, la porta l'havia renovat 2 anys més, estaven contents amb ell, el consideren un gran professional, però Planes va explicar-li a Alemany que té altres opcions damunt la taula, altres ofertes, que és un bon moment per marxar del club i, sobretot, aquí està el punt clau, que Xavi mereix algú de la seva confiança al seu costat. Aquí està el pa de paller d'aquesta sortida de Ramon Planes i, de fet, segons ha pogut saber aquesta emissora, Xavi ara tindrà tot el poder, tot el protagonisme a l'àrea esportiva. Assumeix encara més funcions, l'acompanyarà Jordi Cruyff, això sí, com a assessor, ja ho feia amb Ronald Koeman, però tindrà línia directa amb Mateu Alemany, amb el director de l'àrea de futbol i amb el vicepresident esportiu Rafa Juste. El club no planteja substitut per un Planes, que encara, com dèiem, és secretari tècnic perquè la porta d'acceptar aquesta renúncia, cosa que està pendent i que Planes vol solucionar evidentment aviat.
Molt bé, a veure com es resol aquest tema i rematem amb l'actualitat esportiva, que Xavi continua entrenant amb els seus futbolistes i a poc a poc va recuperant efectius.
Sí, ahir recuperava Gerard Piqué, que era el primer en arribar a la ciutat esportiva, el primer en arribar a entrenar, recuperava perquè ja feia treball de camp i avui també, a més de Gerard Piqué, estava en Pedri, que estava molt content pel que hem vist a les imatges de que difós el club, amb els dos polses al damunt, i Sergi Roberto també ha fet treball de camp amb els seus companys. Pel derbi recupera tots tres, a més de Nico, de Neto, que està passant un procés de febre, Eric García, Ousmane Dembélé i Serginho Dest. Només, si tot va bé, només seran baixa pel derbi contra l'Espanyol Agüero, Bradway, Ansu Fati i Ousmane Dembélé. Demà tornen a entrenar i encara més aviat, a les 10 del matí.
A les 10 del matí, o sigui que s'haurà d'arribar a la ciutat esportiva cap a quarts de 9, aproximadament, no? Com a màxim, no? Com a màxim quarts de 9, no?
Exacte, exacte. De fet, l'altre dia ja Gerard Piqué ahir estava a les, sobre les 9 estava, o sigui que també arribaran aviat. Xavi també arriba entre 8:45, 9:45 arriba Xavi Hernández també a la Ciutat Esportiva, matinen molt aviat perquè, com ja vam explicar aquí, esmorzen tots junts abans d'entrenar.
Bona informació, Víctor, com sempre, gràcies, que vagi bé.
Gràcies.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Aquesta setmana toca anar recollint testimonis per valorar el retorn de Xavi al Barça després de la seva etapa al Qatar, on ja porta algunes temporades entrenant, concretament al Albacra, un dels equips importants d'allà, el Bartolomé Tintín Márquez. Tintín, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estamos?
Pues todo bien, todo bien. Preparando el próximo parón que hemos tenido ahora, preparando un poco el equipo y a ver si tenemos suerte de mantener la racha que llevamos.
Bueno, estás por aquí unos días y te vuelves ya para allá, ¿no?
Sí, me vuelvo ya para allá. Ya mañana salgo para allá y bueno, a empezar otra vez el trabajo. Pero sí, bueno, sí. Siempre va bien desconectar un poquito, aunque sean así muy poco, si otros o cuatro días solo, pero bueno, la verdad es que se agradece.
Claro que sí, tenéis parón largo allí ahora, ¿no?
Sí, ahora la Liga se para hasta el 22 de diciembre, hasta la Copa Árabe de Selecciones. Entonces, pues bueno, no hay Liga porque los internacionales juegan esta competición con la selección hay una Copa en medio, la Copa Oredo,
¿sí?
Que creo que hay un par de partidos y sí, pero el parón de Ligas hasta el 22 de diciembre, sí.
Okay. Estáis bien, ¿no? Decías, estamos en racha y tal, estáis quintos ahí, estáis en la zona alta bien peleando, ¿no?
Sí, vamos bien, estábamos empatados a puntos con el cuarto, pero el último partido perdí 4-1 y se me fastidió el gol a ver si me han pasado. Y ahora voy quinto, pero la verdad es que estamos bien. Bueno. Un equipo humilde de la primera división y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. A ver si podemos mantenerlo.
Muy bien. ¿Tienes idea de estar allí muchos años o qué? Tintín, que llevas ya 3, ¿no?
Bueno, llevo 4.
¿4 ya?
Ahora voy a ser el cuarto, sí.
Sí.
Sí, estoy contento. Vamos a ver. La casa es casa siempre y... Pero bueno, vamos a ir, voy como yo digo ahora, yo como el Rambo, día a día, vamos día a día.
Está bien, está bien. Oye, tú te vuelves para allá, Xavi se ha venido para acá, coge el Barça, las expectativas están muy muy altas, Tintín, con él.
Bueno, en el fútbol las expectativas siempre son altas. Cuando llega un entrenador siempre pues se confía en que cambie, en que haga cosas nuevas, en que el equipo vaya bien. Porque normalmente cuando se cambia el entrenador, pues que las cosas no están yendo bien, ¿no? Sí. Y sí, pues sí, las expectativas son grandes, pero bueno, yo creo que Xavi, el impacto es muy bueno para el Fútbol Club Barcelona, buenísimo.
Sí, hombre, la gente está muy ilusionada, ¿eh? El otro día 10.000 personas ahí en el Camp Nou, ganas de ver al equipo ya.
Sí, una pasada, no, claro, es que eso pocas personas del fútbol pueden generar eso, ¿eh?
Sí.
Un entrenador es muy difícil, que haga una presentación y vayan 10.000 personas, ¿eh?
Sí. Hombre, no se había visto antes, yo creo, ¿eh? No se había visto.
Es que, por eso te digo, que es muy complicado. Entonces, él eso lo tiene ganado. Lo que pasa es que eso, como es el fútbol, después eso se pasa y hay que ganar.
Sí.
Y hay que ganar.
La gente está ilusionada y él también, porque coger al Barça ahora tiene una dificultad enorme, tal y como está el club y el equipo.
Hombre, desde luego la dificultad es enorme, tú lo has dicho, además con muchos lesionados. Pero bueno, oye, viene con mucha ilusión, lo va a transmitir y quién sabe, lo mismo el equipo da un giro, pero obviamente no es el equipo de antiguamente del Barcelona, eso está muy claro.
Oye, tú que te has enfrentado muchas veces contra él, allí en Qatar, yo creo que la idea o el dibujo del equipo o la idea con la que vamos a ver a su equipo trabajar y desarrollar en el campo, yo creo que la tenemos todos bastante clara, ¿no?
Sí, yo más que diría dibujo, que muchas veces ahí entramos en una controversia que creo que no es buena en hablar del sistema, si juega 3-4-3 sí. Yo realmente lo que sí que vale es la idea, y la idea la tiene. El concepto lo tiene y lo ha plasmado en Al-Sadd. Eso es muy claro, porque es que lo ha hecho, porque cuando llegó el equipo tenía otra filosofía de juego, otra idea y lo cambió.
Oye, del dibujo que tú dices, allí creo que empezó jugando 4-3-3, pero últimamente cambió al 3-4-3, pero más allá de las piezas, cómo se colocan, lo importante es cuál es la idea de juego, ¿no? El espíritu, ¿no?
Sí, más allá del sistema que utilices táctico de la posicionamiento de los jugadores, es la idea que tú quieras plantearle, el concepto que tú le transmitas y lo que realmente sientas y puedas transmitir, pues con esa energía, ¿no? Entonces, el sistema, si juega de cuatro, si juega de tres, si juega por lateral, es que no, es que realmente no tiene mucha importancia. Yo creo que lo que tiene importancia, que la tiene, pero lo que tiene más importancia es la idea que tú tienes, el concepto que tú tienes del juego, cómo lo trabajas y cómo lo plasmas a través de un sistema o de otro.
Y luego tienes que tener los jugadores adecuados, por eso, para ello, porque todos sabemos que a Xavi le gusta jugar con extremos abiertos y ahora mismo extremos en el Barça muchos no hay.
Ya, bueno, hay que esperar, vamos a ver, la gente va a tener que tener un poco de paciencia porque es cierto, claro, extremos puros, ahora mismo puede ser Ansu Fati, Dembélé, tampoco los tienen puros. Pero bueno, independientemente de eso, vuelvo a repetir otra vez, la idea, aunque sea jugar con extremos, si no tiene extremos, pues a lo mejor pues juega por dentro, pero la idea será la misma, presión alta, posesión de balón, yo creo que eso lo va a mantener con unos jugadores o con otros.
Esta semana hemos hablado mucho de las normas que va a poner Xavi en el vestuario. Descansar, comer bien, trabajar fuerte, vivir para el fútbol. No debería de extrañarnos tanto, ¿no? Estas normas, bueno, deberían darse por sentadas, ¿no, Tintín?
Deberían darse por sentadas, deberían, los jugadores son profesionales, pero bueno, si en algún momento se pierde la norma, pues hay que volverlas a poner, no hay más.
Oye, ¿tú crees que es un problema que en ese vestuario haya jugadores que han sido compañeros no. de Xavi, que sean amigos de Xavi,
no.
o no? ¿No lo ves un problema?
No, ninguno, cero, cero.
Él dice que es una ventaja incluso, que los conoce bien.
Sí, claro, sí. Él va con la exigencia será desde el chico que sube de Ferrari hasta que su amigo haya ganado títulos con él. Es que eso tiene que ser así, es que no puede ser de otra manera.
Oye, va a debutar con un derbi, más ni menos, Tintín.
Pues sí, se lo pondrá difícil el Español, seguro.
Seguro.
Se lo va a poner difícil.
Seguro. Un Español que esta temporada, es un poco irregular, porque en casa está bien, fuera baja un poco, contra los equipos grandes está dando la cara, luego contra equipos que en teoría son inferiores le cuesta más. ¿Cómo lo ves al Español?
Pues mira, yo tenía, te lo digo sinceramente, tenía más dudas cuando empezó la temporada, tenía dudas realmente, pero creo que el equipo, yo creo que tiene un muy buen entrenador, eso es verdad, y el equipo ha ido más, ha hecho algún cambio en alguna posición y creo que el equipo ahí se ha sentado y ahora realmente está bien.
Sí. Bueno, ha vuelto Xavi al Barça y hará falta que tú vuelvas al Español algún día.
Yo cuando vuelva es para irme a pescar ya.
Y a jugar al dominó.
Ahí a jugar al dominó.
Sé que te gusta también, ¿no?
Y si le puedo ayudar a algún amigo pues, en algo, pues le ayudaré, pero yo ya no. Se acabó eso. Sí.
Fenómeno. Oye, Tintín, una última cosa, que nos ha sorprendido un poco también que a Xavi le ha costado más de lo que esperábamos desvincularse allí del Al-Sadd. ¿Qué pasa? ¿Que son gente poco complicada en ese aspecto que hay allí?
Hombre, bueno, ellos pues estaban en su derecho, ¿no? De un entrenador que ha firmado 2 años y, bueno, de alguna manera, pues Xavi ha dejado muy buena huella allí, ellos estaban muy contentos con él también, él con ellos, y entonces, claro, ponte al revés, ¿no? Sí. Hubiera pasado lo mismo, ¿no? Hubieran dicho, bueno, vale, pero ¿qué hay, no? Es lógico, yo creo que es lógico. Pues son buena gente, ¿eh?
Okay.
Son buena gente.
Muy bien, oye, muy pues bien. Nada, Tintín, gracias por atendernos. Buen viaje de regreso allí, que vaya todo bien por allí, ¿eh?
Venga, de acuerdo, muchas
un abrazo.
Gracias.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Mi casa, aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Venga, Catalina. tenim partit avui vital per la selecció espanyola. La cita a 3:15, Grècia-Espanya-Atenes. És classificació pel Mundial. Anem cap allà. Miguel Ángel Díaz, hola.
Hola, Joan, buenas tardes.
Bueno, esto es fácil, hay que ganar como sea, Miguel Ángel.
Bueno, fácil relativamente porque tenemos claro lo que hay que hacer. Otra cosa es que luego España gane aquí en el Estadio Olímpico de Atenas, esperemos que sí. La verdad es que la historia de momento dice que aquí siempre ha ganado España, en Grecia, 3 victorias y 1 empate. El último antecedente no es bueno, empatamos en Granada en marzo contra ellos a 1. Es cierto que se encerraron demasiado. Hoy, teniendo en cuenta que ellos todavía tienen alguna opción de clasificación, imagino que serán algo más valientes, pero vamos sin red. Hay que ganar, porque todo lo que no fuera hacerlo, aunque si Suecia tropieza en Georgia esta tarde, no parece probable, pero si es así, bueno, pues nos podría incluso valer un empate hoy, ganando a los suecos el domingo para estar en el Mundial y evitar esa repesca de marzo.
Sí, pero para que la gente lo tenga claro, para evitar la repesca lo que hay que hacer, Miguel Ángel, es ganar los 2 partidos, primero hoy y luego el domingo, ¿eh?
Esa es la cábala principal que todo el mundo tiene que tener en la cabeza, siempre y cuando Suecia no se deje por lo menos un empate esta tarde en Georgia. Si España gana los 2 partidos, estamos en Qatar. Eso es lo que hay, así que por lo menos dependemos de nosotros mismos. Luego nos quedaría pues esa repesca para el mes de marzo, una eliminatoria a doble partido, que no parece fácil, pero bueno, nos quedaría una última bala, ¿no? Pero bueno, sería mejor, evidentemente, que España sentenciara esta semana contra 2 rivales a los que no ha ganado el último partido, porque recordemos que ante Suecia, en la Cartuja, donde vamos a jugar el domingo, empatamos en la Eurocopa 0, pero yo creo que España es mejor que Grecia y que Suecia. Ahora hay que demostrarlo en el campo.
Eso es. Hoy el 11 lo tenemos perfilado.
Más o menos, aunque nos equivocaremos en alguno seguro. Algo así como un Simón en portería, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres y Jordi Alba en defensa, con Busquets, Coque y Soler, aunque podría jugar también Gavi, en el centro del campo. Y arriba yo creo que Morata, seguro, y luego podrían jugar Fornals y Pablo Sarabia. Olmo, durante la Eurocopa, prácticamente fue titular en todos los partidos, aunque sale de lesión. Por ese motivo igual es suplente, pero más o menos por ahí pueden ir los tiros. Recordemos que Mikel Merino, ya lo venimos contando durante toda la semana, ayer lo confirmó Luis Enrique, es uno de los descartes, con esa leve torsión de rodilla. Y también hemos conocido esta mañana, porque había que entregar los 23 a la UEFA, que Diego Llorente va a ser el segundo descarte. Va a llevar el 9 Gavi. Y como digo, bueno, aquí con 40.000 espectadores en el Estadio Olímpico, con el arbitraje de Marciniak. 3 apercibidos, Busquets, Alba y Íñigo Martínez. Si vieran una amarilla no podrían jugar contra Suecia. Y es curioso, Joan, pero hoy Busquets va a jugar su partido número 132 con España. Es decir, supera a Iniesta y se queda uno de Xavi Hernández. Así que si no ve la amarilla y vuelve a repetir el domingo ante Suecia, pues empezará en su primer entrenamiento en el FC Barcelona con los mismos partidos, 133, que jugó su técnico en la selección española.
Seguro que lo comentan cuando se reencuentren. Miguel Ángel, gracias. Os escuchamos con mucha atención en Tiempo de Juego. Mucha suerte.
Un abrazo, Joan. Gracias. Hasta luego.
José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
De quins altres partits de seleccions hem d'estar pendents avui?
Jo crec que som els protagonistes, eh? Aquest grup B amb el Grècia, Espanya i el Geòrgia, Suècia, perquè la resta de la jornada és de perfilet molt, molt, molt baix. Tret del grup H, on Rússia li porta un punt de diferència a Croàcia i cal que discuteixin en els 2 partits que els hi queden la primera plaça del grup. Rússia juga a casa davant de Xipre i Croàcia visita Malta. Al marge d'això, Portugal es pot posar líder provisional del grup A, si és capaç de sumar la victòria al camp d'Irlanda del Nord, i compta amb l'Alemanya al Liechtenstein. Alemanya ja està classificada, però ojo, perquè el positiu per Covid-19 de Süle ha sacsejat la concentració de la Mannschaft. Kimmich no està vacunat, Musiala i Gnabry estan en quarantena, i a més de tot això, Havertz està sancionat i Draxler, Wirtz i Schottberg lesionats. O sigui que anem a veure l'11 que treu avui el conjunt alemany. Totes les prèvies que he mirat d'en titular a la porteria, però a Manuel Neuer. O sigui que fluixeta la jornada en la zona europea i tenim fase de classificació pel Mundial també a Sud-amèrica. A la mitjanit, Paraguai-Xile, i a 2:15 de la matinada, Brasil-Colòmbia, amb Coutinho dins de la canarinha, però clar, no el Coutinho que tothom voldria. D'això també ha parlat a la prèvia el seleccionador Tite, que també vol encarregar-se de recuperar la millor versió possible de Coutinho.
O Coutinho de hoje no és el millor coach.
El Coutinho d'avui no és el millor Coutinho, però no deixa de ser un gran Coutinho. Té una gran projecció i hem d'ajudar a rescatar el que va ser el Coutinho del Liverpool. Hem de reanudar aquest procés per recuperar el gran futbolista que és. I això també és part de la nostra feina. El talent no es discuteix i ningú no pot dir que Coutinho no tingui aquest talent.
Ficar acompanyant la seva seqüència pel talent que té.
També a aquesta fase sud-americana, 3 de la matinada, Perú-Bolívia a la fase de classificació asiàtica. 4 de la tarda, Xina-Oman amb Ulei. I, home, una jornada per entretenir-se, com deia, perquè tens una Armènia-Macedònia, un Azerbaijan-Luxemburg, o sigui que... per demà, demà arribaran plats més forts.
Perfecte, doncs demà ho comentem. Així està el panorama pel que fa als partits de seleccions. I abans del debat, dic que estem contents perquè hem tornat a veure públicament a Eusebio Sacristán en un acte de la seva fundació. A poc a poc va millorant, es va recuperant de l'accident que va patir fa gairebé un any. I Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, què tal, Joan? Bona tarda.
Aquest matí s'ha presentat el llibre Una vida plena, que és com una mena de biografia del Juan Carlos Unzué, no?
Sí, la més autoritzada de totes, perquè està escrita doncs, a 6 mans pels periodistes de prestigi, que són els amics Ramon Besa, Marcos López del periòdico, Ramon Besa del País, i el Lu Martín, amb la col·laboració, diu que ha estat un editor exigent, Juan Carlos Unzué, Una vida plena, doncs narra la vida des de ben petit a Orcoyen fins tot aquest trànsit per l'Ela, que està doncs, duent a terme una feina espectacular des del 18 de juny del 2020 que un Juan Carlos Unzué anunciava a l'auditori del Camp Nou que patia ELA. Doncs, els beneficis d'aquesta biografia, que ja està a la venda, aniran destinats a la Fundació Luzón, que lluita per doncs, que la vida d'aquests 4.000 afectats per la ELA sigui millor del que és. Espectacular. Té una gran pinta aquest llibre escrit per els companys periodistes d'un Juan Carlos Unzué que avui ha fet, doncs, a la seva manera, una crítica directa al que estan fent els polítics per defensar els malalts d'ELA.
Por una parte tengo esa satisfacción de que mucha gente anónima, entre comillas, nos quiere echar una mano. Pero también en el mismo nivel tengo una frustración enorme con la mayoría de los políticos. La sensación que tengo o que tenemos los pacientes es que seguimos siendo invisibles. Ya no vale, vamos a decir, solamente con el like de turno o la foto de turno, sino que ha llegado un momento en que se tienen que poner a hacer algo.
I visibles han estat avui José Mari Vaquero, Guillermo Amor, Carles Puyol i molts altres per estar al costat del seu amic Juan Carlos Unzué.
Corrin a les llibreries. Una vida plena. Quique, aguanta'm un moment que fem el debat i després parlem de l'Espanyol, d'acord?
Ok.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, debats, protagonistes...
Hola, Xavi, sóc en Joan Vilà. Has aconseguit el teu somni. Només desitjo, espero i estic segur que serà així, que aconsegueixis com a entrenador el mateix que vas aconseguir com a jugador.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Obrim la tertúlia dels dijous, la tertúlia del Pedregà amb el Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, què tal? Bona tarda a tots.
Bona tarda. I amb el Júnior Minguella. Hola, Júnior.
Bona tarda, amics.
Bona tarda. A veure si amb l'arribada de Xavi el Pedregà comença a suavitzar
anem
una mica.
No? Exactament això. Dic, amb el pla que anem, que ja esmorzem sí, tots junts i dinem tots junts i tot això, ja igual hem de rebaixar el títol de Pedregà.
Sí. Bueno, de moment mantenim el títol.
Sí,
si a les properes setmanes el podem eliminar o canviar...
Si l'Espanyol ens en fot 3, el
mantindrem.
Sí, si no, el canviarem.
Molt bé,
paciència, hem de tenir tots paciència.
Sí, no? Això, no, això Júnior no canviarà radicalment de la nit al dia, però jo sí que crec que, Júnior, no sé com ho veus, que bastant ràpid començarem a veure coses.
Bueno, jo estic satisfet amb la reinstauració de normes i el que vull comprovar i em deixaria encara més satisfet és que tothom les compleixi. Llavors crec que això és un inici, perquè les coses comencin a canviar i anar millor. Però insisteixo que necessitarem paciència i sobretot esperar la temporada vinent a veure quins són els reforços i com millorem el planter, perquè, repeteixo, o sigui, el Xavi pot organitzar i imposar el seu estil de joc, però al final els gols els fan els futbolistes, els 11 que juguen al camp, i no l'entrenador.
Home, igual a l'hivern ja es pot fer alguna cosa, Dani. El club parlen de tres incorporacions, sí. A mi em semblen moltes, però bueno.
He escoltat el Víctor Navarro al principi del programa. Si es fan amb sessions, sí que poden ser. Si són sessions amb opció de compra, es poden fer. A mi em crida l'atenció que només es parla d'extrems, o especialment d'extrems, els casos de Dani Olmo, que per diners no pot ser, però el cas de Sterling, etc. Quan jo crec que si el Barça necessita alguna cosa és o un davanter centre o laterals i centrals. Per mi, jo crec que el Barça amb Dembélé i Ansu Fati, que passa que falta que estiguin bé físicament, clar. Però amb Dembélé i Ansu Fati ja té les bandes cobertes si és que vol posar Ansu a la banda. No?
La prioritat quina seria, Junior, per tu?
Que no vull fer més camí del Pedregà, no? Però per mi la prioritat seria reforçar totes les línies. Crec que necessitem laterals tant drets com esquerra, necessitem un altre central...
Però mig del camp no cal, no? Mig del camp, Junior, és l'únic que tenim.
Jo per mi crec que al mig del camp necessitem un jugador tot terreny, amb més fortalesa, el que els anglesos anomenarien un box-to-box, d'aquests que et defensen i arriben a àrea, o el que eren al seu dia una mica el Rakitic, i després davant jo estic d'acord que un extrem el necessitem per les baixes que tenim, i davanter centre potser, discrepo Dani, seria la posició que menys reclamaria, perquè l'Ansu pot jugar de número 9, és més, el veig més de 9 potser que d'extrem, i crec que al final per les seves condicions físiques crec que acabarà derivant més en un 9 que en un extrem.
No sé, si poses Ansu de nou, llavors necessites un extrem, i si poses Ansu d'extrem necessites un nou. Això és així. Llavors, que cadascú triï la seva...
I després siguem conscients de la dificultat que hi ha avui dia per trobar un nou que faci gols, és que els tens comptats. Llavors, la incapacitat de poder signar o fixar un nou d'aquestes característiques, doncs fa que hagis de plantejar-te el tema de dir, bueno, doncs reforcem un extrem amb arribada i tal, i movem a l'Ansu quan estigui bé davant de centre, quan no està bé, doncs tens el Depay,
I tens a Dembélé, tens a Dembélé, que és millor que Mbappé.
Sí. Aquesta frase t'haurà agradat sentir-la, Dani, no?
A mi sí, he pensat en la tertúlia, dic que el Júnior es pujarà per les parets, però si Laporta i Xavi creuen que Dembélé és millor que Mbappé...
Tu no els hi portaràs la contrària, no?
Jo no seré jo el que els tanqui la boca. No, jo crec que
ells mateixos no s'ho creuen, ho han dit, perquè l'entrenador ha de ser el primer defensor dels seus jugadors, i ho veig perfecte.
Sí.
I entenc que el Xavi digui això. I el president, per extensió, al final és el president del club i dels jugadors que tens, no? Llavors també els has de defensar, però bueno, siguem realistes, no? Qui es creu que Dembélé sigui millor que Mbappé?
No, millor que Mbappé no, però sí que té el sostre de ser, jo sempre ho dic, vull dir, ara que parlem de Sterling, pot ser millor que Sterling, pot ser un Mané, pot ser un futbolista d'aquest tipus, és a dir, no una pilotadora, evidentment, però un jugador titular important en un equip ofensiu com el Barça, que sigui la segona millor arma ofensiva de l'equip, jo crec que això sí que aspira Dembélé.
Però, clar, és que aquest debat l'hem fet mil vegades, Dani, però les condicions del futbolista les veiem tots. El problema que té aquest jugador és que porta aquí ja pràcticament 4 temporades i no ha pogut jugar 2 mesos seguits. Aleshores, clar, és que no... Si tu em dius, no, és que no es lesionarà i podrà jugar pràcticament tots els partits, et diria, bé... Però és que no... És un jugador amb el que... És difícil pensar que podràs comptar amb continuïtat.
Sí, però donem tots sempre el mateix. Vull dir, quan estava a Alemanya i a França, no es va trencar. Arriba aquí i sí, és veritat, no, vull dir, no para de trencar-se, però mires la infermeria i està plena. O sigui, hi ha 11 tios, o 10. Llavors, no és només Dembélé, no? Però sí, també.
Jo segueixo mantenint l'opinió que Dembélé... el problema de Dembélé és el seu tarannà i el seu cap. Si ell tingués la fortalesa mental o professional que tenen jugadors com Cristiano Ronaldo, el propi Messi, el propi Neymar, seria un crack, seria un número 1, perquè aquests jugadors miren molt pel seu físic, es preparen dintre i fora del camp, i crec que això és el que li manca al Dembélé. Sí. També haig de dir que és el cas de molts jugadors que maduren més tard que altres. Mm. I al final no oblidem que parlem de jugadors de 20, 21, 22, 23 anys que guanyen molts milions i que no ho saben gestionar. Llavors arriba un moment que maduren per naturalesa i llavors pues canvien i exploten i venen a ser grans jugadors.
No, tant de bo. I amb Dembélé, a més, no ho dic jo, ho diuen els especialistes, l'altre dia parlàvem amb Lluís Puig, ha tingut ja lesions musculars tan importants que ell mateix deia que una mica entres en una espiral que una et porta a una altra, i ell veia molt difícil que aquest futbolista pugui sortir d'aquesta espiral de lesions.
Sí, però és molt jove. Jo em nego a pensar que estarà tota la carrera així. Vull dir, potser necessita un canvi d'aires, eh? I potser el canvi d'aires és Xavi, o potser el canvi d'aires és que se'n vagi a un altre país o un altre, no ho sé. Però jo em nego a pensar que des d'ara i fins que tingui 35 anys Dembélé seguirà aquest ritme de lesions. Jo crec que estadísticament gairebé és impossible.
Per acabar, torno al tema de les normes. Que tu comentaves abans, Júnior, que home, a mi el que em sobta que s'apliquin i que es marquin està bé, el que em sobta és que fins ara o últimament no s'apliquessin.
Bueno, al final, jo crec que si una cosa poden fer els entrenadors és guanyar o perdre el respecte dels jugadors que entrenen. I en aquest sentit, a favor del Xavi, per tot lo gran que ha sigut com a jugador i la relació que ha tingut amb molts dels jugadors que tenen el planter, fan que sigui respectat i que alhora els mateixos jugadors del planter ajudin a que la resta compleixin les normes. Posem l'exemple del Coutinho. L'altre dia deia, no, els pesos pesats van fer una estirada d'orelles al Coutinho. Bueno, em va recordar una mica a l'època quan el Xavi i el Puyol doncs, també donaven estirades d'orella i controlaven una mica a la resta del planter.
Dani.
Sí, les normes. Cada vegada que arriba un entrenador i posa normes, a mi el que em surt és preguntar-me què estava fent l'anterior. És a dir, quan arriba Guardiola i posa les normes, el problema no és que Guardiola posi normes, el problema és que Rijkaard i Eusebio i aquell cos tècnic i Tencate i tal no tenien normes. I el problema ara era Koeman i Valverde i tot això. Vull dir, jo crec que Xavi no se'l fitxa per això, jo crec que se'l fitxa per la idea futbolística, a veure què pot treure els jugadors. Que posi normes és la vez, o sigui, hauria de ser... O sigui, tots els entrenadors haurien de tenir normes. Però sí, estic d'acord que segurament serà més fàcil complir-les si el que hi ha a l'altre extrem és algú que ha estat molt important en aquest vestidor anys enrere.
I una cosa més que us volia preguntar ràpidament, pel tema Dani Alves, que està descartat, no tornarà com a futbolista, però us pregunto si vosaltres l'haguéssiu recuperat. Júnior.
Jo és un tema de pressupost i de les condicions que m'hagués demanat. Jo sóc fan absolut de Dani Alves i crec que ens fa falta un lateral dret. Si a sobre ens hagués costat poc o menys, pues, doncs sí, ara. Si ve el Dani dient, no, és que ara us sumaré a la massa salarial doncs 10 milions nets a l'any. Doncs no, evidentment no. Però si era un salari raonable i baix,
sí.
Per què
sí.
No?
Ok, Dani?
Com que estem sempre d'acord últimament amb el Júnior, li vaig a portar la contrària, jo no. Jo de cap manera, però conceptualment, o sigui, jo també sóc com el Júnior fan de Dani Alves i em sembla que Dani Alves, quan tingui 50 anys, serà millor que Mingueza i que Sergi Roberto, però...
Pobre Mingueza, no.
Odest, vinga, va, Odest, que no... O Sergi Odest.
Perquè l'altre dia, això t'ho havia de dir, Dani, l'altre dia escoltava la retransmissió vostra amb el meu pare i tal,
sí.
I veu pujar una mica el Mingueza, el pobre Mingueza... està complint l'embolau que li ha tocat. Ell està central.
Que no és culpa...
Està donant el nivell que pot donar, no?
Però llavors, si ens posem així, però això val per tots. Vull dir, Luke de Jong tampoc té cap culpa. El problema és que el posen allà a ser davanter del Barça.
Home, no, Luke de Jong és davanter centre.
No, però Mingueza està donant el nivell que pot donar i d'altres estan molt per sota del nivell que pot donar.
El que vull dir és que Dani Alves...
I Mingueza està jugant de lateral dret perquè no hi ha cap altre que ho pugui fer millor que ell.
Vull dir, Dani Alves jubilat és millor que els laterals drets que té ara el Barça, però per una qüestió conceptual no pot ser que arribi Xavi i el primer fitxatge sigui Dani Alves, perquè el club ha de mirar el futur, no ha de mirar el passat. Dani Alves, imaginant en el millor dels casos que és que estigui bé i et funcioni bé i tal, et servirà per 3 mesos o 4. Jo crec que el Barça, si té un problema al lateral, per mi el que hauria de fer és fitxar un lateral que li duri 10 anys. Okay. És el meu punt de vista.
Ok, senyors, ho deixem aquí de moment, amics. Dani, Júnior, gràcies,
A vosaltres.
Una abraçada,
adéu.
Cotxes que volen, robots que cuinen, dispositius que parlen, rellotges que truquen i resultats mèdics que arriben en un instant. Ho has sentit bé. A Creu Blanca disposem d'un servei digital de cites mèdiques i recollida de resultats perquè en menys de 48 hores tinguis el teu diagnòstic. Demana la teva cita a creublanca.es o truca al 93 412 1212. Creu Blanca. Ara és el moment.
Vinga, aquí, que l'actualitat de l'Espanyol, que imagino estareu pendents de si debuta o no Raúl de Tomás amb la selecció espanyola, i ha passat per sala de premsa Puado.
Sí, són unes declaracions fetes als mitjans del club d'un Javi Puado, que va tornar l'altre dia a ser titular i que jo penso que estarà titular sens dubte si no té cap impediment físic el dia 20 al Camp Nou. Escoltem a Puado i t'explico més coses. Parla Puado de, evidentment, la notícia que pot ser del dia a Can Perico, que és el debut de RDT.
Sí, bueno, hablé con él, bueno, le deseé suerte, que espero que sea una muy bonita experiencia para él, que la aproveche, que es una oportunidad muy buena. Es verdad que yo pues fui sobre todo ido a la sub-21, pero es verdad que me tocó pues debutar con la absoluta en un partido pues por COVID, pero bueno, al final pues es la oportunidad, se aprovecha, al final pude hacer gol también, lo recuerdo pues con mucho amor, la verdad, y espero que Raúl pues le salga igual.
Recordar que si avui juga Raúl de Tomàs, la clàusula de rescisió passarà de 60 a 70 milions d'aquí en endavant, i que hi ha un debat ja obert a la Ciutat Esportiva de l'Espanyol sobre com jugarà el Barça de Xavi al derbi del proper dissabte. Estan convençuts que en el futur Xavi jugarà amb tres centrals al Barça, però que per filosofia i perquè així ha de ser, el dia 20 serà un 4-3-3.
Ho anirem comentant durant la setmana. Quique, gràcies.
Abraçada, xau.
Un apunt també del Girona, Albert Díaz. Bona tarda.
Què tal, Joan? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Toca Santi Valeri.
Sí, el jugador del Girona, en aquesta jornada d'avui dijous, continua preparant el proper partit, perquè no tenim Lliga Santander, sí tenim Lliga Smartbank, i tenim un més que interessant, Girona-Cartagena, el diumenge vinent a les 4 de la tarda, corresponent a la 16a jornada de la segona divisió espanyola, partit on recuperarà, ara ho comentarem, efectius Miguel Ángel Sánchez Mitchell. Tots a un al Girona, perquè el camí, tot i la derrota a Tenerife, és el correcte.
Jo crec que aquest és el camí a seguir, i veig l'equip doncs molt bé per afrontar sobretot aquest segon terç de temporada, per apropar-nos a zones de play-off. Crec que tenim equip suficient i tota la gent està preparada per assolir-ho, i aquest és l'objectiu que ens marquem.
Bon missatge del vestidor del Girona. Torna Estuani, que estava sancionat. Torna Samu Saiz, que també era baixa per sanció. I torna el segon porter, Hurtulà. Veurem si recupera algun jugador més. Ja ho explicarem demà i sobretot dissabte en la prèvia d'aquest Girona-Cartagena de diumenge a les 4 de la tarda.
Una mica de tramuntana teníem avui.
Una miqueta de tramuntana, sí. La veritat és que avui a comarques, a contrades gironines, hi ha hagut vent i també pluja.
Un apunt de futbol femení també. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
El Barça també hi posa la seva llei a la Champions. Ahir 4-0 al Hoffenheim.
Imparables. 3-3 en aquesta fase de grups. Només necessiten un punt més en la pròxima jornada, dimecres vinent al camp del Hoffenheim, per estar matemàticament a quarts de finals d'aquesta Champions, que jugaran al març. Ahir, dos gols d'Alexia, un de Jennifer Hermoso i un de Marta Torrejón. L'entrenador del Hoffenheim, Gabor Galay, va dir que no havia vist mai un equip amb tantes idees com el Barça, i que és el millor equip del món. Lieke Martens destacava la bona imatge de l'equip.
No, I think it's good we continue like winning here. És bo continuar guanyant el Johan Cruyff. Penso que hem fet un bon joc, hem jugat un bon partit, potser podríem haver fet més gols, però hem d'estar satisfetes per la victòria.
La bona notícia d'avui és el comunicat del club sobre Caroline Graham Hansen, que tornarà a la feina la setmana vinent. El comunicat diu que se l'ha sotmès amb èxit a un procediment diagnòstic i terapèutic pels seus problemes cardiològics, i la setmana vinent començarà amb una readaptació física. Veurem quan pot tornar a jugar a la Noruega. L'equip té partit important de Lliga dissabte a Johan, amb la visita del quart classificat al Levante a les 12.
Molt bona notícia. I escolta, del cas aquest al·lucinant Hamraoui, tenim alguna notícia nova?
Sí, que el PSG es bunqueritza, ha suspès les rodes de premsa prèvies al partit contra l'Olympique de Lyon, que juguen diumenge. A més, han tancat els entrenaments. La jugadora detinguda per una presumpta agressió a la seva companya d'equip, Kira Hamraoui, Amina Diallo, seguirà declarant com a mínim fins divendres. La premsa francesa assegura que ha negat totes les acusacions i també explica que hi ha un segon detingut que, segons Le Parisien, és un presidiari amb delictes a les seves esquenes, amb qui Diallo hauria mantingut converses i amb qui Hamraoui hauria mantingut una relació. La premsa francesa assenyala com a possible mòbil la competència entre les dues jugadores per aquesta posició al mig del camp, però també s'apunta que comparteixen representant el barri on viuen i fins i tot van marxar de vacances juntes a Mèxic fa un parell d'anys. Això és una cosa molt estranya.
Que hi ha un capítol de crims, claríssim.
Total,
claríssim.
Total.
Gràcies, Sílvia. Adeu. Fins aquí al futbol.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En Herrera en Cope estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Usted no ha visto entonces películas de karate, o sí?
Yo sí he visto con mis hijos.
¿Nos cuentas tu historia?
Eso era horroroso, porque vio la película esta de Karate Kid. Mira, esto, le tuve que comprar una ropa de karate, apuntarlo. Con los palos, esto que se hizo, ya, y venga, y venga. Y al hermano no le gustaba, pero no tanto, y lo tenía pobre agobiado.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
En el ICO creemos en ti, crecemos contigo. Impulsamos el crecimiento sostenible y la digitalización de las empresas españolas. Financiamos tus proyectos con las líneas ICO y un amplio catálogo de productos.
Consulta las opciones que te ofrecemos en ICO.es o en el 900-121-121. ICO, trabajamos juntos mirando al futuro.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Sí, los flechazos existen. Y para celebrar el Día Mundial del Shopping, miles de productos te esperan en el Corte Inglés a precios irresistibles. Y solo hasta el 14 de noviembre. Como una iRobot Roomba 980, que antes costaba 649 euros, por solo 429. Hasta el 14 de noviembre celebra el Día Mundial del Shopping en el Corte Inglés.
¿Sabías que el mejor plan para tus próximas vacaciones no está en la tierra? Está en el mar. Mediterráneo Occidental, 8 días, 7 noches, con todo incluido desde 599 euros. Embárcate seguro y a precios increíbles. Infórmate en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador, o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Bàsquet, Albert, tenim a Eurolliga al Palau, Barça-Baskonia.
A les 9 de la nit i corresponent a la novena jornada de la màxima competició continental. És un partit molt important pel Barça. Per què? Doncs perquè encadena dues derrotes seguides a Europa, a pista del Maccabi, també a pista de l'Armani Milan, torna a jugar a casa, amb el públic a favor, balanç 6-2, victòries, derrotes pel conjunt blaugrana. No està Corey Higgins per lombàlgia, no va jugar a pista de l'Obradoiro i segueix també lesionat Àlex Abrin. És el discurs, vaja, que avui només val guanyar en aquest moment delicat que viu el Barça. Sarunas Jasikevičius, entrenador.
Necesitamos una victoria en esta competición, esto está claro, y yo creo que esto tiene que ser una motivación más grande para nosotros. Primero pensar en nosotros mismos, como siempre, y después ya unos detalles de rival que tiene muchas.
El rival és el Baskonia, és un duel espanyol, un Baskonia en hores baixes, no hi són Reyes, tenia Alec Peters i només ha sumat 3 victòries en competició europea.
I a l'Eurocup, victòries del Joventut i de l'Andorra, especialment meritòria la de l'Andorra.
Sí, 61-60 davant el Partizan de Zorro Plateado Obradovic, que suma la primera derrota no a l'Eurocup, no en aquesta quarta jornada, sinó durant tota la temporada, entre totes les competicions. Ivon Navarro, entrenador del conjunt del Principat.
Crec que és una nit especial per tothom, pel país, per l'equip, pel club. Hem fet una cosa que fins ara ningú havia fet, però bueno, hem de gaudir aquesta nit perquè demà hem de pensar en un partit molt important que tenim el dissabte. Hem de gaudir perquè quan guanyar no és fàcil i hem de gaudir-lo. I demà pensaré en UCAM Múrcia.
Corresponent a aquest UCAM Múrcia, Morabanc Andorra, el campionat domèstic a la Lliga Endesa. Victòria també del Joventut de Badalona a casa, 76-67, davant el Turc Telecom. Reacciona bé la penya després de dues derrotes seguides. Pau Ribas.
Al final, si vols estar dalt, has de guanyar a casa i intentar treure partits a fora. Hem d'aprofitar aquests que venen a casa perquè venim de dues derrotes a fora i si volem estar a les posicions de dalt no ens queda res més que guanyar el pròxim partit contra el Zaragoza. L'important és anar traient partits, saber-los llegir i treure victòries, cada cop jugar millor. Som un equip jove que anirem millorant i mirar cap a dalt.
S'ha de canviar el xip ràpidament perquè en l'horitzó, tot i que queda, està la classificació de cara a la Copa del Rei. Ha de sumar victòries, encadenar victòries al Joventut de Badalona, com també ho ha de fer el Morabanc Andorra. Aquesta que hem deixat enrere és la quarta jornada de l'Eurocup. Què tenim la setmana vinent? Vallori, dia gran, guarda'm temps, dia 16, 9 de la nit, Joventut de Badalona, Morabanc Andorra, l'Eurocup.
Molt bé, gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Ara volem saludar un moment al jugador del Barça de futbol sala, Sergio Lozano, el Búfalo, que després de superar una altra greu lesió de genoll, torna por sus fueros. Sergio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sergio?
Muy bien, muy bien.
Bien, ¿no? Oye, antes que nada, felicidades, que ha sido tu cumple esta semana, ¿no?
Sí, muchas gracias. Vamos cumpliendo años, eso es bueno, pero ya lo vamos a hacer un poco mayores.
33, ¿no? He visto que han caído.
Sí, 33.
Bueno, oye, pero en plena forma, ¿eh? Que estás en buen momento, Sergio, y lo celebramos.
Sí, la verdad es que me encuentro muy bien, tengo muy buenas sensaciones y eso es lo más importante.
Oye, ¿esperabas estar tan bien después de haber dejado atrás por suerte y por fin esa tercera lesión grave de rodilla? ¿Esperabas estar en este momento de la temporada tan fino como estás?
A ver, uno es optimista, la verdad, pero aunque fuese muy optimista no esperaba estar así. Sobre todo porque al final es una lesión grave, es una tercera operación en la misma rodilla. Es verdad que durante todo el proceso ha ido muy bien la lesión, pero esperabas que a lo mejor pues cuando venga el grupo, cuando venga los rivales, los equipos competitivos, pues quizá te iba a costar un poco más. Pero de momento estoy teniendo buenas sensaciones, me estoy encontrando bien, la rodilla no me está dando ningún quebradero de cabeza y eso es lo mejor.
Claro. Oye, en otras condiciones, uno, si te pregunto qué le pides a la temporada, pues tú le pedirías, pues no sé, los títulos, la Liga, la Champions, meter goles y tal, pero tú imagino que le pides, sobre todo, estar sano, ¿no?
Sí, siempre he pedido eso y lo sigo manteniendo. Solo le pido a la temporada que no tenga lesiones y lo demás, pues ya me lo intentaré ganar en la cancha, tanto yo como los compañeros, intentar dar lo mejor de mí para ayudar al grupo a conseguir los objetivos, que no son otros que ganar títulos. Estamos en el Barça y ese tiene que ser nuestro objetivo.
¿Se puede ir a por todo? ¿Se tiene que ir a por todo este año, Sergio? ¿Por la Liga, por la Champions? ¿Da para todo?
Somos el Barça y siempre vamos a ir a por todo. Hay que, desde la humildad, desde el día a día, del trabajo, desde el partido a partido, pero somos conscientes de que tenemos una de las mejores plantillas del mundo y que con trabajo y esfuerzo lo podemos conseguir. Evidentemente, los rivales también trabajan, también se esfuerzan, también compiten y a veces te da y a otras no. Pero ya digo que esperemos que nos dé para jugar finales y ganar títulos.
Estamos en una temporada de cambio importante en el banquillo. Ha habido cambios en la plantilla, pero el más significativo está en el banquillo. ¿Qué tal con el nuevo míster Jesús Velasco?
Muy bien, la verdad es que ya le conocía a la época de Segovia. Es un entrador ofensivo que le gusta tener el balón, el control del partido. Estamos poco a poco asimilando sus conceptos y la verdad es que de momento está yendo todo muy bien y que siga.
Sí, la temporada ha empezado bien con el Barça y, oye, para ponerle la guinda al pastel, regreso a la selección española, Sergio.
Sí, súper feliz. Como te he dicho, hace unos meses no me imaginaba estar ahora y no me imaginaba poder volver a vestir la camiseta de la selección. Para mí es un orgullo. Sobre todo porque siempre intenta disfrutar cada minuto, cada convocatoria o cada entrenamiento aquí con el Barça. Pues imagínate, volver a la selección quiere decir que estás bien, que el seleccionador sigue contando contigo a pesar de las circunstancias y yo intentaré devolver la confianza con buenos partidos, con trabajo, con ilusión y con ganas de seguir aportando.
Fenómeno, Sergio, nos encanta verte en este buen momento. Un abrazo fuerte y a seguir.
Muchísimas gracias, un abrazo fuerte.
Acabem amb tenis. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Majori, bona tarda.
Pendents del Masters femení de Guadalajara, ha debutat amb derrota Garbiñe i avui li toca a Paula Badosa.
Sí, debuta esta madrugada en el Masters femenino ante la bielorrusa Arina Sabalenka, número uno del torneo y también debutante. Hasta la fecha solo se han enfrentado una vez con victoria de la catalana en el torneo de Cincinnati.
Me estoy encontrando bien, con ganas de jugar, con ganas de competir contra las mejores. Empiezo pues ya con un partido muy, muy duro, que es contra Sabalenka. Pues, jugué con ella hace un par de meses, sé lo que me voy a encontrar, sé que va a ser pues una buena piedra, pero al final venía eso y la verdad que estoy muy emocionada y contenta de estar aquí.
El partido de las 2:30 de la madrugada, precisamente esta madrugada, pero la pasada, Garbiñe Muguruza ha perdido ante la checa Pliskova, tercera cabeza de serie, por 2-1. Se clasifican para semifinales las dos mejores de cada grupo.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil Superstar. Ha passat pel Llori al Castilla de Raúl González Blanco, visitava Palamós per jugar contra el Costa Brava i hi havia uns nens per allà que volien saludar Raúl. L'escoltem.
Raúl, no sabes quién es Raúl, soy yo, Raúl. Raül.
No reconeixien o què?
No reconeixien a Raül, clar. Jo,
home, són nens petits.
Clar, quan no aquests coneixen. Nens van néixer, Raül ja feia anys que havia plegat.
Normal.
Escolta, última hora, Batllori. Parlant del Costa Brava, canvia l'accionariat. Perden el control al tàndem Alcina Tàrrego. A més, Oriol Alcina deixa la banqueta llagostarenca. I atenció, això que ho cal comentar-ho, eh? Un informe d'una consultora confirma l'ús de xarxes socials per fomentar un clima favorable a la Superliga i en contra de Ceferín i Tebas. A què et sona això, Batllori?
Em sona.
Vots bastant. Falsos, sí. Comptes que feien 10 tuits en qüestió d'un segon, cosa humanament impossible. Més informació al Confidencial, que és qui ho treu.
Gràcies, Gil.
Fins demà, Batllori.
Arribem a les 4 de la tarda. Us recordo que avui tenim tiempo de juego amb el Grècia i Espanya. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim.